Fabricació pròpia.
El soroll de l'aigua baixant pel riu. El vol de mil ocells deixant el niu. Les balenes creuen oceans. Paus, tots els humans. I un raig de llum per escalfar els hiverns. I tu somiant allò que ens fa contents. I trobar un llum.
Com estem? Molt bona tarda a tothom. Milers de pagesos planten aquest dimarts els seus tractors de les carreteres catalanes i també a la resta de l'Estat per reclamar que busquen un lloc, el seu lloc, com canta Guillem Roma, per reivindicar que la pagesia s'està perdent, que n'estan farts i que si continuen, ens ho ha explicat molt bé el Toscano l'Estat al migdia, un excés de burocràcia, falta de control en les importacions, una nova política agrària comuna o la greu sequera que estem vivint, tot això farà que s'arribi a la fi de la pagesia. I com reclamen avui, la seva fi serà la nostra fam. I potser avui és un bon dia per recordar que moltes vegades, quan els mitjans informem d'una notícia, d'una manifestació o d'una polèmica, podem pensar allò tan clàssic i tan típic que aquella notícia no va amb nosaltres. Per tant, potser avui és un bon dia per recordar diverses coses. La primera és que la terra és sàvia i dona doncs, fruites i verdures concretes en cada moment de l'any. I potser no cal buscar-les fora. I potser avui també val la pena recordar que comprar producte de proximitat també és donar suport a la pagesia. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Si ets tant sentir-la tota vibrar, la vida que hem tingut i també la que vindrà.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, que passen 3 minuts ja de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque, la sotsdirecció.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Els guions, el gran Ramon Pardina.
Hola, què tal?
Ha fet un gest com... Això va per mi.
Soc jo.
Com està, Ramon?
Molt bé, vosaltres?
Tu també de fabricació pròpia, eh?
Sí, aquí un dimarts... No, és una experiència nova, un dimarts amb vosaltres.
S'ha de provar.
Exacte.
S'ha de provar. A la producció, qui mai falla, en Ferran Capdevila i també l'Oriol Francisco. Francisco, què tal?
Jo fallo una mica més, de tant en tant.
No, això no és veritat.
No, home,
sempre
mai.
Tenim a distància, sí, Francisco, sí. Sempre als nostres cors. La Mercè Montbello i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina i en José Matosas, i avui en Àngel Martínez. És que la Paula ha desaparegut.
Què li ha passat?
No ho sabem.
Això és per veure tant Monster.
Sí, podria ser.
Ja ho sospitava, jo li deia, deixa de veure això.
Sí, però fixa't una cosa, que ara qui veu Monster és ell.
També?
Matosas.
Ai, sí.
Jo no sé.
Que els hi regalen a la ràdio.
Tu creus, sí, que els hi poden regalar?
A nosaltres ens donen aigua, els tècnics.
Monster.
Perquè entri tot ben picadet.
Doncs vinga, el món sonor hi són tots dos avui, perquè tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Jo fins fa mig any no sabia qui era la Taylor Swift. Jo sabia que hi havia un Jonathan Swift, que a principis del segle XVIII va escriure El viatge de Gulliver.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que repassem el sumari del dia, perquè d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Marta Jarque avui farà la digestió amb Manel Esquerra. Ell és pagès i propietari de granges de Virà amb Alcarràs, per parlar justament, Jarque, de la protesta d'avui de la pagesia i també de la ramaderia de Catalunya per denunciar els problemes del sector.
Volem saber l'última hora, perquè sí que és veritat que estan presents a moltes de les carreteres catalanes i volem precisament això, saber què està passant i quines són les seves protestes.
I justament aquest matí en Manel ha estat a una de les manifestacions i ara a la tarda hi tornarà. Escoltarem avui la seva veu al Fabricació Pròpia, un dia en què també tindrem el politòleg i curiós de mena, podem dir-li així, en Guillem Porcells, que ens parlarà del Carnaval i curiositats de les seves celebracions i derivades. Per cert, també li preguntarem sobre l'anunci que va fer Buckingham sobre la salut de Carles III. I avui, el cacau de les 4... Avui xerrarem amb el matemàtic i escriptor Claudi Alsina. El seu darrer llibre, Los matemáticos serios son los que no se ríen nunca, busca fer, no sé, Ramon, busca fer veure a la humanitat una mica que això de les mates...
Apropar-les, no, diríem?
Sí.
Apropar-les matemàtiques a un públic general, sí. I exacte, demostrar que poden ser divertides.
Tu creus que són divertides o no?
A veure, de la manera com ho fa ell, sí.
Bravo, ha sortit molt bé.
Per tant, ens ho hauria d'explicar bé, no, amb aquest
exacte,
cacau.
Exacte.
Mira, doncs avui el cacau matemàtic a les 4 amb el Claudi Alsina. I abans d'arribar a les 4, però, en Ramon Pardina ens proposa un tribunal de comptes en què heu d'escollir quin conte us agrada més entre dues històries breu que ens llegiràs.
Exactament.
Aquest és el...
Sí, sí, jo us portaré un parell de contes que han estat prèviament seleccionats pel tribunal que sóc jo. Que no, no...
Tu
I aleshores, sí, aleshores he seleccionat dos i els llegiré, els exposaré i el tribunal sobirà, que sou vosaltres, escollireu quin d'aquests dos
per
us
tant,
agrada més.
Magistrada Jarque.
Jo.
Exacte.
Doncs donaràs el teu vistiplau.
I tu també.
Jo també.
Sí, sí, senyoria.
Perfecte, entre això ho decidirem entre les dues.
Exacte.
Sí que és veritat que hi ha un alt risc d'empat.
Home, vist així no ho havia plantejat.
No, però clar, la Mercè podria tenir vot doble perquè ella és la directora.
No, bé, escolta, puc desempatar jo.
Exacte, d'una vegada, no, Pardina? Vull dir, sí, tu també tens el vot final.
Sí.
Fem un tribunal, que són tres, i ja està, ja
perfecte.
Ho tindríem. Doncs això serà, com deia, perdoneu, això serà abans d'arribar a les 5. I a partir de les 5, la Pibernat avui demanarà la paraula del dia, pagès. I amb l'espai de ciència d'en Joan Anton Català, que per cert parlarem avui de l'evolució futura de la nostra espècie.
Ui!
I amb Francesc Marginet, que avui ens portarà cap a un nou indret del nostre país, i això serà abans d'arribar a les 6. Vinga, 8 minuts que passen de 2:15 de la tarda, ens hi posem i obrim la realitat paral·lela. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui realitat paral·lela d'alta intensitat.
Sí, no sé si sentiu això de fons.
Sí.
Això seria el nostre cor en repòs, quan estem tranquils, relaxats, fent, per exemple, una ratafia al sofà de casa mentre mirem El Foraster.
Per exemple.
Que seria, no?
I El Foraster, clar, quan hi treballava, jo estava nerviós.
Ah, clar.
Jo...
Per tant, el batec anava una altra
rima. Sí, sí, per veure.
La ratafia clar. Pretén baixar les pulsacions.
Ah, exacte. En el teu cas, t'haguéssim de donar l'ampolla. O sigui, no un gotet de ratafia, l'ampolla sencera, i després això faria doncs, que el cor se't relaxés. El batec s'accelera quan, per exemple, ets bé el guionista del Foraster o quan escoltes també l'última declaració de Díaz Ayuso, això normalment fa que s'accelera.
Sí, sí, sí.
Quan surt també Oriol Romeu a l'11 inicial del Barça, aquí també
s'accelera,
s'ha de patir. O, per exemple...
Titular, no? Titular.
O, per exemple, quan vas al gimnàs. Ara bé, si on vas és a la sala de màquines d'un gimnàs de Reus, el tema cardíac es complica molt. Y'all ready for this? He hagut de beure aigua, perquè jo has escoltat la paraula gimnàs i ja necessito obrir la meva ampolla d'aigua. i fer un glopet. Però escolta, perquè s'ha d'estar hidratat.
Però tu portes molt bé, això. Hidratat. O sigui, de fer esport, eh, Harry, què?
Sí, perquè no vaig a Reus. Jo faig esport aquí a Barcelona, que en principi és un lloc però, segur.
Però jo no sé quin esport també pot ser, fins i tot d'alta intensitat, fer esport amb Chimobayo, perquè tu això ho tens a la... O sigui, tens
i
com
has sobreviscut.
I... Sí, sí, sí. I espera't, perquè d'aquí poc, d'aquí 4 dies, em compraré les Google Glasses aquelles de l'Apple i després jo sortiré disparada del gimnàs. Bé, com sabeu, l'esport accelera el pols i, per tant, els gimnasos serien una mena de laboratoris d'hiperventilació. No? És a dir, tots som allà com ratetes i què fan les màquines, la música, els llums... Doncs què fan?
T'estimulen aquí, no?
T'estimulen el pols i passa, després passa el que passa. Ja se sap que més pulsacions, menys capacitat de raonament. Això també seria així. Ah, Einstein, per exemple...
La hiperventilació passa, això. La gent que s'hiperventila a Twitter, per exemple...
Veus?
Per capacitat de raonament.
Veus? Per exemple, Ramon, Einstein no va caure, per exemple, a la teoria de la relativitat després d'una classe de CrossFit. Amb això estaríem d'acord.
Té tota la pinta que no va ser així.
Einstein, què feia? Doncs estava moltes hores rumiant, traient la llengua, que això...
Sí que és veritat.
Li agradava molt, escrivint fórmules a la pissarra. Era un home més aviat tranquil. Però d'Einstein només n'hi ha un i d'hiperventilats el món n'és ple. I per això avui parlarem d'una de les notícies del dia de l'univers del fitness. O sigui, del dia del fitness. Clar, la notícia del dia avui serien els pagesos.
Clar.
Però si tu ets vius al món del fitness, la notícia del dia és la que porto
és
jo.
És aquesta.
Sí. Va. Pals, cops de puny i denúncies al gimnàs del centre comercial La Fira de Reus. I és que hi ha batalla campal en aquest gimnàs que desconeixia, i es diu La Fira, que hi ha, a veure...
Convida, vols dir?
Sí, sí. Això va passar a la sala de màquines del nou gimnàs del centre comercial La Fira de Reus. Massa gent, es veu que hi havia a la sala de màquines, massa estona fent cua, perquè et poses nerviós, et poses nerviosíssim.
És que tu, clar, tu això ja ho notes.
A veure, jo no estic involucrada en els fets.
No, però si jo t'imagino en aquesta fira...
Nerviosíssima.
Pals, no?
Bueno, és que jo ho dic, això, eh? Dic, perdona, dic, si t'estàs esperant a la màquina, ens podem tornar... A veure, aquí el tema és...
Ai, 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 que ens
trobarem. No, que la gent està a les màquines aquestes de fitness i quan fan rondes, no? Diguéssim, sèries. I quan acaben la sèrie de 10, de 12, s'esperen a la màquina. Jo li dic, molt amablement, al xicot o la noia, dic, perdona, et semblaria... Li dic, costumo dir en castellà ja d'entrada, dic, perdona, te iría bien que nos alternáramos, perquè jo així, quan tu podes descansar de pie, estem d'acord o no? Perquè trobo que la gent que està allà amb aquestes samarretes imperi com molt grans, i ha per... No sé. Et surt. Jo pel gimnàs parlo castellà.
I escolta, o sigui, la gent et diu que sí?
Sí, normalment sí,
això fa rabieta,
jo ja m'hi acosto com a... O sigui, jo sé que... Jo només espero un sí.
Clar.
No admet un no com a resposta.
No, és molt Rocky, sí, molt bé.
I de moment 100% sis. Potser arriba el dia que m'arriba el no i després
llavors...
potser també us porto la notícia del dia del món
pals
del fitness.
Bueno, si vols, tornem a Reus.
Tornem a Reus.
La notícia.
Exacte. Que, com us deia, massa estona fent cua en aquest gimnàs i sembla que el que s'esperava, doncs, com en el meu cas, se li va acabar la paciència i va començar a repartir nates, ¿vale? Això és una... Us heu d'imaginar a la sala de màquines, en una baralla multitudinària que va incloure cops de puny i l'ús de pals, segons consta l'atestat... Sí.
No estaven, que hi havia pals a la sala.
D'on treuen els pals?
No han anat moltes sales de gimnàs, però hi ha pals.
És evident que fa temps que no pels gimnasos.
No sé si els bastoners de Reus assagen a la sala de fitness de la fira, però sí que és veritat que hi ha aquelles barres com de fusta, com per estirar...
Això per fer pilates i tal.
Sí que és veritat que hi ha material més perillós per dinar, perquè, per exemple, unes peses de... Amb això pots fer mal, amb unes peses d'aquelles. Bé, com dèiem, repassant aquest atestat policial i el testimoni d'alguns usuaris, doncs que quan es van adonar que allò no era una activitat dirigida...
Perquè no estava molt dirigida, era una mica caòtica, no?
Exacte.
No seguien ordres.
Clar, on està aquí el monitor? On està el monitor? Clar, no era una sessió de body pump. Què van fer? Doncs van trucar a la policia, que va actuar, com sempre, amb diligència, i va detenir a tres joves. Va fer una mica de tria. Sí. Aquest era el moment de l'incident, molts nervis i, ja us aviso, paraules gruixudotes. Escolteu. Hi ha hagut una referència a alguna persona que ha traspassat Sí, la persona feia referència a una persona que havia traspassat de la família del noi a qui li encolomava...
Estava increpant, no?, directament.
Deixeu-me dir que la policia va informar al diari El Caso, que és d'on he tret aquesta informació que m'ha passat la Mercè, que cap dels implicats va resultar greument ferit i, mira, abans deia 3 detinguts, no, sort del Caso, no va ser necessària cap detenció. Ah. Però sí que és veritat que doncs, es veu que 3 persones, 3 joves en aquest cas, van ser els que van incitar tot aquest aldarull. Uns aldarulls provocats per l'èxit d'una campanya precisament d'aquest gimnàs que parlem, que aquesta setmana s'està oferint entrades gratuïtes als usuaris que ho desitgin.
Ja està.
Clar, veus, és que al final anar al gimnàs és dolent.
És que, clar, és de perill, és una activitat de risc.
I allò que no és molt car també és dolent.
Oh, i tant.
Si és gratuït...
Malament, no?
És que t'estan agafant les dades. No? Allò que diuen.
Ets tu el producte.
Exacte. Això ha provocat cues, com dèiem, per utilitzar les màquines i també problemes d'espai. Jo què he fet? Doncs he remenat una mica el web d'aquest gimnàs. Efectivament, compta amb una oferta especial, que és que les primeres 4 setmanes et surten a 15 euros. Com? És baratíssim.
Home, està molt bé, això.
El que potser també t'acaba sortint després d'aquest període de prova és algun blau o un ull de vellut.
Sí, no posa la publicitat,
per no fer les
no?
abdominals Clar. Amb prou agilitat. Ah. Perquè aquí s'ha d'anar per feina, aquest sí. gimnàs. I és que posar-te en forma el fitness Parc Reus La Fira, tu has de ser constant, vale? I també has d'anar per feina, com fa, per exemple, la Monchis, una usuària del Fitness per la Fira i instagramer que ahir a les 10 va pujar una story a Instagram des d'una màquina, concretament la Press de Banca Pierna. La Monchis, Monchis, teniu present o no quin és la Press de Banca Pierna?
No.
Sí.
No, us he posat una foto perquè ja us veia jo que vosaltres sou més
no
com l'Einstein, no sou tant de gimnàs. És aquesta que tu, diguéssim, que com si tinguessis...
Però...
Què et diré jo?
Tu seus en una mena de cadira, no?,
sí.
i empenys...
Exacte, una, diguéssim, una pesa, així, amb les cames, i això representa
cames,
que treballa... Exacte, treballes al quadríceps.
Però és que són com les cames cap amunt, no?,
sí, diguéssim. Sí, sí, sí,
i
sí, pots prendre molt mal,
pes,
sí, perquè si no... Que...
Pots prendre molt mal.
Si ho fas... Si no,
no
fas força...
Té un fre, té un fre.
Això no...
Després sí que et posaries en forma.
Té un tope.
No hi hauria altra solució. Aquesta que sentim de fons és la música que ha escollit Monchis pel seu vídeo d'Instagram, on es veu ella que s'aproxima a la màquina i comença a fer aquesta Press de Banca Pierna. Una història, aquesta història d'Instagram, que acompanya d'un missatge com encriptat que diu: "Hoy se sale de aquí como un cervatillo recién nacido". Jo, a veure, jo sí que és veritat que vaig al gimnàs com un cervatillo, no hi he sortit mai, però sí que és veritat que això amb la Montxís té raó, perquè saps com entres en aquest gimnàs al Fitness per Reus La Fira, però no saps mai com en sortiràs. Ell aquí sí que ja sap, s'assegura una cosa, que sortirà, doncs, això.
Bé.
Però és que tampoc sé què vol dir, com, què vol dir sortir
no,
com un cervatillo.
No, argot tècnic.
Has d'estar en aquesta realitat paral·lela.
Sí, no s'entén res.
No s'entén res.
No hi aneu.
No sé si... Ui, ara passen res, 3 minuts de 3 quarts de 3 del migdia. Francisco, jo no sé si ja, tu ja estàs preparat per entrar en aquest món de...
Sí.
Sí?
Ready.
Ready? O sigui, m'encanta perquè Francisco encara no li he dit en quin món i ja diu que està
sí,
ready.
Tot,
vull dir que sí a tot.
Sí, sí, sí.
Anava
sí,
a dir
sí,
en el
sí,
món
sí.
del fitness, de... però... Ai.
Per res, Mercè. Retracto.
Adéu. Bueno, què és el que vols, que no et pots treure del cap per molt que ho intentis?
Pensava que anaves per aquí. Avui us vull parlar d'una persona que s'ha convertit en la viva imatge d'aquell terme literari que va fer tanta fortuna a Espanya, que és la picaresca. A mi hi ha dues coses que em generen temor extrem a la vida. Que em toqui ser president d'una mesa electoral...
Ui!
Cosa que no ha passat
encara. No t'ha passat mai, eh?
No.
Si no et passa mai, a mesura que avancen l'any, vas tenint més números de que et passi?
Hi ha una teoria que diu que si toca una vegada... entres dins el radar i...
Sí, el problema és que toqui.
Pringant.
Ah, sí, eh?
Sí, 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 és el que diu l'Uri, no? Aquesta teoria, que si toca ja, després tens més punts perquè et torni a tocar.
I si no et toca mai, sempre... O sigui, va al revés. Estàs cada dia més lluny d'aquest toqui.
És curiós.
Això diu la teoria.
Seria la loteria al revés.
L'altra cosa que em fa temor boig és que em toqui ser president de la comunitat de veïns.
Ui.
Home, jo crec que això és molt pitjor, eh? Crec.
Sí, perquè això més s'allarga en el temps, no?
Hi ha els veïns i després també hi ha del pàrquing. Que seria,
això sí que no
ho
sabia.
Si tens pàrquing, el president del pàrquing, que llavors és fotudíssim.
Però és el mateix o no, no és diferent. Són dos càrrecs?
Són dos càrrecs que, clar, tens
cadascú
com més probabilitat.
Exacte, seu,
totalment,
no?
De les seves funcions.
No ho havia sentit mai.
Doncs sí, és
del pàrquing. Del
pàrquing. Però hi ha d'haver un president del pàrquing.
Sí, sí, sí. Si no,
seria com l'alcalde de nit de Barcelona, no? A casa meva, sempre el president d'Escala, que ens ha tocat molt de prop, sempre ha estat també, ha assumit també les competències pel que fa pàrquing. És a dir, a casa meva no se separava l'edifici del pàrquing.
Clar. Bueno,
és curiós.
És curiós, és curiós. Però hi ha gent, sí que és veritat, Duri, perdona, que no...
No, per favor.
No vull trepitjar més l'espai, però és veritat que hi ha gent que està com... O sigui, preparada. O sigui, aquesta gent ve al món per ser president d'Escala.
No sé si...
Quan eren més petits eren els delegats de classe, i quan es fan grans són els presidents d'Escala.
Hi ha gent que ja s'ha jubilat, i allò que diuen que quan et jubiles mors... Bueno, si t'agrada de treballar... Doncs és gent que es vol mantenir ocupat.
Clar, està bé, és el perfil.
Cortesment. Mm. Clar, la primera opció, que és ser president d'una mesa electoral, és infinitament més factible que la segona, entre altres coses, perquè la nostra generació està a anys llum de ser absolutament propietària de res.
Mm-hmm. Clar, perquè per ser president d'Escala has de ser propietari.
Sí,
això,
o sí.
Sí, això és ineludible. I de pàrquing, també? No. Sí.
És que no el toco, aquest tema. No sabia que existia aquesta figura. Però...
I us ho confirmo.
Com a president... Has estat presidenta de pàrquing alguna
no.
vegada?
Però ho veus a venir?
Encara no, però ho veig a venir.
I d'Escala, Mercè? D'Escala ho has sigut?
No vull ser-ho, ja us ho dic. Digues.
D'Escala ho has sigut?
D'Escala sí que ho he sigut, sí. Tampoc, jo és que això ja va a naturaleses, vull dir, no... Has d'estar 24/7 connectat, a tot el que passa a l'Escala.
Però et presentes voluntari? Perquè jo em penso que quan jo vivia a casa dels meus pares era a qui li tocava i s'havia d'aguantar.
Sí, no pots dir que no,
És rotatiu, a no ser que algú lluiti com molt fort de ser president, cosa que seria... És d'agrair.
A casa meva...
Com a veí... Té tot el meu suport, encara que sigui nefast com a administrador. Però, si es donés el cas, us porto un mètode que, si surt bé, podria fer que aquesta responsabilitat fos una mica més suportable. Aquest mètode l'anomenarem el truc del murri malagueny, ja que la història que ens ocupa avui es situa a la província de Màlaga.
Il mio amore è nato a Màlaga.
Què us sembla aquest tema de Fred Bongusto?
Em sembla...
De molt bon gust.
Que encaixa molt bé.
Espero que sigui un nom artístic, Bongusto, o es diu així.
No, he decidit no buscar-ho, perquè m'ha agradat molt. Sí, per mi és estrictament cert i real.
Perfecte.
Resulta que els veïns d'una urbanització de luxe d'Estepona han denunciat el president de la seva comunitat per cobrar un sou de 86.700 euros l'any. Què us sembla?
Però ahir... Però això qui ho paga?
No, això, home,
la comunitat.
Entre ells.
Però deuen tenir molts calés, aquesta gent.
Ara entrem al moll de l'os. Aquí jo hi veig diverses coses a tenir en compte. La primera és que estem parlant d'un sou més alt que el de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.
Per començar,
Això està científicament provat.
Bona dada.
És cert, és rigor. 2.000 euros més. Que no són pocs, 2.000 euros,
No, home.
D'entrada. En principi, el càrrec de president de comunitat no té cap retribució econòmica, en principi, per norma, A no ser que s'estipuli així els estatuts de la comunitat i s'aprovi en votació, com és el cas que ens ocupa, curiosament. Es veu que això passa molt a aquest tipus d'urbanitzacions del litoral, on la majoria de veïns són estrangers, amb un gran poder adquisitiu, que desconeixen la normativa, i que van sobrats de calés.
Val, ja ho estem començant a entendre.
Sí?
Sí, home, sí.
Algú que quan tu planteges la reunió, mira, jo seré president, cobraré 86.000 euros...
Típical Spanish, no?
Això ho fan així. Sí.
I que, sobretot, li sembla un sou irrisori.
Clar,
perquè hi ha molt veí que no li agrada, per exemple, que cobra el porter. Ha de ser un sou com inferior, perquè... És gent classista, això passa. Tu no pots tenir un sou elevat sent porter, per exemple. Si ets classista i mala persona. I crec que és una mica el cas d'aquesta gent, que és com 86.000 euros al mes, ho veig bé, per administrar.
Al mes? No, home, al mes.
Ara sí que el batec que deia la Harke del fitness m'ha tornat a saltar.
Jo sento tants calés que és igual si és al mes o és l'any. 86.000 euros, Déu-n'hi-do.
No els veuràs mai, t'és igual al mes que l'any, no?
Aquest darrer punt, la desconeixença i el fet de que siguin gent acaudalada, és el que equipara aquest cas amb la majoria de barris de Barcelona i el problema que tenim amb la gentrificació. D'aquí 4 dies tothom voldrà ser president de l'Escala i allò de Tourists Go Home passarà a la història pel nou lema Tourists Come Home, que us esquilarem For good, a base de bé. La història no acaba aquí perquè, a més del sou de ministre, el Murri malagueny va estipular en junta de propietaris, tot això votat i ratificat pels propietaris, que se l'eximís de pagar les quotes de la comunitat, una
carai,
quantitat que podria superar els 6.000 euros anuals.
Cura amb tu.
Jo he fet els meus números.
O sigui, això és, està claríssim que no t'has pogut treure,
home,
del cap avui.
És que
no,
estem perquè... parlant de molts calés, Mercè.
No, clar, clar, jo
t'imagino. Molts calés. Com deia el Ramon, no els veurem junts. Segurament tots nosaltres...
Mai, junts.
A l'any. Bueno, no sé si inicia l'any ni a la vida. Segons els meus números, una mica de com els fem a la fabricació,
sí, sí,
potser no serien el rigor absolut, però he fet amb la calculadora del Google.
Ah.
Ho he fet dues vegades.
No falla.
Per si de cas.
Ah, llavors ja està. Això científicament és així.
Bueno, és mètode científic, és anar, sí, comprovant.
Sí.
Potser la tercera sí que hagués fallat. Aquest artista va accedir al càrrec el 29 de juny passat. Val? Ha estat president durant uns 6 mesos, és a dir, mig any.
Sí.
La meitat de 86.700 euros anuals són 43.350. Sí? Més l'excepció de quotes de mig any, que són 3.000 euros, fa un total de 46.350 eurazos. Això per mig anyet de feina, que no sé si és... Si t'ocupa moltes hores, això de ser president d'una organització de luxe.
Depèn de com portis el càrrec, no?
Ah, sí. Penseu que aquesta gent rep molts paquets d'Amazon, perquè aquesta gent... aquesta gent compra... Home, segurament el president...
El president de l'escala no s'encarrega de rebre paquets d'Amazon.
Rep els paquets, és el que el posa la firma...
A la portera.
La
porter, la portera Núñez.
No, és el porter, eh?
Eh? Exacte.
Porter, eh?
He vist aquí una imitació.
Has intuït, no?
Sí, sí, sí.
T'havia semblat.
No, aquest home devia tenir feina, perquè això s'havia de justificar d'alguna manera. Això són molts calés.
Clar, jo a més m'imagino... Això estem parlant d'una urbanització de luxe, eh? No és un pis de l'Eixample.
D'acord.
M'imagino que hi deu haver la típica valla que no et deixa entrar, amb una,
sí,
garita...
Perdona, però se sap, potser ja ho has dit, eh? Els veïns que...
No sé quanta gent hi vivia.
Acaba que... Mm.
És una urbanització de luxe.
Clar, potser són com un poble, saps el que t'ho dic?
Clar, jo m'imagino una mena de porter que va amb un Segway d'aquells, amunt i avall, vigilant,
sí,
saps?
Sí.
I que deu ser aquest el que entrega els paquets. Perquè aquí deus pagar un pastital, vull dir que et deu entrar en la quota. En fi, es diu que els xinesos tenen la mateixa paraula per dir crisi i oportunitat, el qual és estrictament fals, perquè es veu que... M'he estat informant, també. I la paraula crisi s'escriu amb el caràcter de perill i el caràcter d'oportunitat, i d'aquí que els cunyats...
És una frase que ha fet fortuna, però que sí, no...
Jo no voldria incitar l'estafa, eh? Però si viviu rodejats d'estrangers milionaris i us ha tocat ser president de l'escala, sempre podeu fer com el Murri malagueny i veure el got mig ple.
Perdona, o sigui, ara
jo no he fet números. Què s'ha d'estudiar per ser presidenta d'escala?
No res, has de tenir pis, has de ser propietària.
Clar, has de ser propietari.
Harker. Queda molt lluny.
Has de ser propietari. Però, per tant, mai heu viscut una reunió d'escala, vosaltres, que esteu aquí?
Jo no, perquè quasi sempre he estat de lloguer.
De lloguer,
sí. I quan no era el cas dels meus pares, ja anaven ells. O sigui que penso que no. A vegades passava per mig, com, i llavors sí, intentava dissimular... I anava com... Adéu, molt ràpid, perquè no me'n
despistaves, no?
Sí.
Es produeix una cosa curiosa, almenys en les que jo he vist, en les diferents residències en les que he viscut.
Ah, residències.
Residències, així. que és que hi ha sempre problema de cadires. És una mica l'efecte,
sí,
Nadal.
De peu, no? Jo pensava,
clar,
que es feia
de...
Ui, de peu. Et deixes la cadira de casa.
Ui, exacte. Ah,
sí. Llavors, clar, és que és com la imatge,
cadires,
no,
sí,
Uri?
Sí. I també veus una mica qui maneja i qui no maneja.
Ah, el tipus de cadira.
La cadira és la que ataca la flac d'IKEA? No. La cadira de la iaia, aquella que té orelles i fusta i adorns, maneja.
Perdona, Harker, tu volies afegir alguna cosa?
No, dic que tu sí que... jo estic buscant... No, jo estava mirant què s'ha d'estudiar per ser presidenta d'escala i després he trobat una foto... M'he estat documentant...
Politologia, perquè... No? Com que els politòlegs estudien, no, això, no? Ciències polítiques, sí, això.
Finances,
segur,
finances.
Segur.
Que algun crèdit ha d'estar dedicat a les finances. He trobat una foto del senyor aquest, el multimilionari.
El Murri.
Gràcies, sí, el Murri. I té cara d'estranger, eh? Va amb un polo, Lacoste...
I això el fa estranger.
És Hugo Boss. I no, home, que té cara de...
Té cara de
com de britànic.
Té cara de president d'escala?
Ui, tant.
Bueno, doncs això
aquest és el que feia
ja
temps
està.
Que vivia aquí, que coneixia una mica la normativa.
Clar, clar. És que has de ser una mica com el xèrif, de l'urbanització.
Sí, home, el que talla el bacallà.
Una persona que porta més temps que tu a l'urbanització, tu... et refies i delegues. Dius, aquest tio sap com funciona l'urbanització, és un home savi. Mm-hmm. Endavant.
Doncs gràcies, Uri, per aquesta notícia. Sens dubte no ens la podrem treure del cap, perquè, pel que fa la resta del dia. I amb els senyals horaris, senyors, arribem al punt de les 3 del migdia. Marxem a publicitat i a la tornada, penúltima hora.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Un minut que passen de les 3 de la tarda, arriba el moment de connectar com cada dia a aquesta hora amb un dels nostres corresponsals, ja sabeu, repartits arreu del planeta. Avui tornem al barri de les Corts de Barcelona. Allà hi tenim l'Èric Cerbató, enviat especial a casa seva, un pis alt amb vistes privilegiades a les obres del Camp Nou. Què tal, Èric? Com estàs?
Què passa,
Camp Nouer? Escolta, recordem primer de tots els oients que l'Èric fa un seguiment diari de les obres al Camp Nou. El trobareu a TikTok i a Instagram amb el nom de Camp Nou Now. Èric, si et sembla, repassem una de les últimes actualitzacions.
Què passa, Camp Nouers? Aquí estem, un divendres a la nit, són les 10:15, i mirem com estan acabant de formigonar un dels que serà el segon nivell. I és la segona placa gorda, així, que es posen a formigonar. Veiem, un divendres a les 10:30 per acabar cada tros. Suposo que s'han anat retrasant totes les furgones de formigó aquestes, vale? S'han anat retrasant, han estat esperant una bona estona. I aquí estan. Doncs vinga, fem un resumet ara, a les 10 de la nit, veiem com allà està...
M'agrada, o sigui, ens agrada això de les 10 de la nit, Eric. Vull dir, a les 10 de la nit encara estan treballant, o no?
Bueno, normalment no. El que passa és que sí que quan comencen a formigonar certes parts i tal, sí que han d'acabar la mateixa zona, perquè no pot ser que una part del formigó s'assequi i l'altra no.
Clar, clar, clar.
Aquella coincidia, que és un segon nivell, és bastant gran, van començar ja també una mica tard, i clar, jo vaig anar aquell dia, vaig anar a sopar a fora, vam arribar a casa i vam dir, hòstia, encara hi són aquí, tu.
Encara estan pencant. Eric, ara on estàs concretament? O sigui, estàs al balcó? Tens les vistes ja...
Ara estic al balcó de casa.
I en quin punt estan ara mateix? En què estan treballant?
Bueno, ara continuen treballant una mica amb tot. Estan posant les plaques d'encofrar per fer aquest primer nivell que estan aixecant referent a la primera zona que ja tenien feta. Estan col·locant tots els ferros, tota la ferralla per anar formigonant i, bueno, plaques d'encofrat realment es veu avançar bastant. Jo crec que dintre d'un mes i pico... Ep. Jo crec que ja no veureu... Tot serà primer nivell i estaran començant a fer el segon. I, bueno, van avançant per tot arreu. Estan a punt... També hi ha quatre de les supergrues aquestes aixecades, que es poden veure quan camines pel carrer. Ara estan aixecant la cinquena. Suposo que en una setmana o dos ja tindran tota dreta. Però sí, aquesta zona que està just tocant a travessera de les Corts.
Èric, fa pinta d'estadi? És una pregunta, sembla que absurda, però a mi és que em preocupa, com a aficionat i soci, que sigui reconeixible el que està passant allà i que no s'equivoquin, ni què sé.
Que no ens hi posin...
Que facin una altra cosa.
Sí, a vegades t'equivoques, vas muntant sobre l'allò i...
Clar. No, té sentit.
S'equivoquin de plano.
Sí, hem fet un velòdrom. Vaja.
No podríem amortitzar, però...
Eric.
Mateix pots muntar un escalèstric bastant xulo, eh? Poses per allà...
Bueno, es pot amortitzar, doncs.
Unes quantes pistes... No, sí que té bona pinta. De fet, és que ja és preciós, amb la primera i la segona graderia...
Preciós.
Mira, és un estadi de 60.000, 64.000 localitats només amb el que s'està rehabilitant. Realment li afegirem 40.000 per sobre d'aquesta capacitat.
Quedarà millor que el Bernabéu, no? suposem.
Es que, vamos.
Ho té claríssim.
El Bernabéu no està a la mateixa lliga que aquest estadi.
Perfecte. Bueno, això ja és important, Eric. Escolta, hem seguit veient aquests darrers dies a la premsa doncs, aquestes queixes no, dels veïns del barri. Ara diria que s'ha desviat la runa dels camions de, cap al carrer Doctor Marañón. Tu com palpes l'ambient al barri, Eric? Es comenta això?
Bueno, està clar que qui està més avall té més problemes i sobretot la gent que aparca per fora i per aquella zona on abans estava el mini-estadi, que és on hi ha aquesta zona on s'està creant la runa, està picant per fer formigó, per reconstruir el camp. I podrien haver-ho fet ja d'un inici i realment que els camions donessin la volta, que jo crec que encara estan entrant per allà. Des d'aquí ho estic veient, però ja podrien haver entrat des de la rotonda a l'altra banda perquè no molestes a les tres comunitats de veïns o quatre que tens per aquell carrer.
Eric, ara passen 5 minuts de les 3 de la tarda. Deies que hi havia algun operari que estava treballant, però també a quina hora dina aquesta gent? Això...
Van per torns. Jo crec que al final tenen certes feines. És això, si algú li toca formigonar i comences a formigonar a les 12 i acabes a les 4, doncs mira, aquell dia esmorzo d'esport i dinar tard.
Bueno, i tu què has dinat, Eric, avui?
Jo avui pollastre amb arròs.
Fantàstic. Bo, és informació de servei que necessitàvem saber, Eric. Eric, ara estàvem parlant dels presidents d'Escala. Tu ja com és un símbol, és un referent, l'Eric, al costat del Camp Nou. No sé si alguna vegada t'ha tocat ser president d'Escala, Eric.
No. Encara em salvo. A la meva comunitat, com hi ha molts pisos per planta, quasi passes molts anys sense que hagis de preocupar per aquest tema.
Eric, com sempre et demanem, previsió del temps i del trànsit i de les obres a aquesta hora des del Camp Nou.
Doncs es veu bastant moviment a les obres, el trànsit és bastant fluid i sí que hi ha un núvol de contaminació una mica dens avui. No plourà, però sí que és tot lletjot.
Bueno, doncs ens quedem amb aquest titular des del Camp Nou. Eric, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Des del Camp Nou, com dèiem, el podeu seguir a l'Eric Cerveto des de l'usuari de TikTok o també Instagram amb Camp Nou Nou. Eric, que vagi bé. Adéu. Set minuts que passen de les 3 de la tarda i amb aquest rigor, Ramon Pardina, sí, necessitem viatjar en el temps.
Molt bé, doncs, home, rigor no sé si ho farem, però si voleu, sí, avui viatjarem no gaire lluny, el 6 de febrer del 2023. M'esperava això, perdoneu, eh? M'heu agafat per sorpresa.
Això és banda sonora en directe.
Bonica estradícia.
Sí, no, a veure, avui hem fet... No podeu continuar, eh? Com si fos el vostre programa, no patiu. Això avui hem fet un viatge en el temps de proximitat.
Molt breu, molt breu.
Sí, no és ben bé vintage, és com de la temporada passada, no? Seria com una...
Però això, segons on, en termes de moda, ja és vintage, eh?
Ah, clar.
Ja computa.
Sí, bueno, sí.
Mira, diré més, si no és que estem ara a hivern, si és de l'estiu, ja és vintage.
Bueno, si no, jo ho veia més com de botiga de l'Humana, saps? Que és una mica de roba de la temporada passada.
No?
Sí, és allò que... Val. Està mig de moda, mig no... Bueno, pot colar. En fi, la notícia és que el 6 de febrer del 2023 sortia aquest titular. Renfe i Adif destitueixen dos càrrecs pels trens que no caben als túnels. Mítica notícia de l'any passat,
sí,
no sé si la recordeu. Exacte.
Home, sí.
Sí, es veu que es van encarregar 31... 31, eh? No, no un
dos,
no, 31.
No. I 31 poden ser un número rodó. No.
Ja, és veritat, sí. Per què 31? Sí.
Poden ser 30.
Exacte, sí, és veritat, no m'havia plantejat. Doncs això va passar a Cantàbria i Astúries, que després es veu que no cabien pels túnels perquè eren massa grans.
Clar, jo me'n recordo el debat, no sé si us en recordeu vosaltres, de dir, però és que això que no ho vam medir abans. No?
Clar,
clar.
És evident que no, perquè si ho haguéssim medit abans ja seria l'escàndol màxim.
Sí, realment, no sé com ho vam fer. En tot cas, aquell dia, aquest 6 de febrer, es van acomiadar els dos responsables, que les víctimes van ser, en el cas de Renfe, el gerent de l'àrea de gestió de material de Cantàbria, i en el cas de DIF, el titular de la Direcció d'Inspecció i Tecnologia. Tot i que les veritables víctimes doncs, són tots els usuaris de Renfe, que són, bueno, aquest i qualsevol dia. No?
Ui, sembla... quin tema estret, avui.
No m'ho diguis, Pardina.
Sí, hem arribat tard avui, per variar.
Avui hem tingut problemes, hi ha hagut una avaria a Arc del Triomf, i hi ha hagut molts nervis, hem estat aturats, que és veritat que et diuen el missatge, com a mínim una aturada de mínim 30 minuts, però això, clar, no et dona tampoc gaire marge.
Home, si hi ha mínim és 30 minuts...
Mínim 30 minuts, no, Pardina.
Si el trajecte és inferior a 30 minuts i has d'estar 30 minuts...
un problema. I moltes protestes per part dels usuaris, a dins del vagó se respirava molta tensió. Hi ha hagut una protesta que... És que nos tienen aquí como salamandres.
Salamandres.
Clar, jo no acostumo a agafar la Renfe, m'ha quedat l'atenció.
T'has sentit tu una salamandra.
Jarque. Ben bé. Sí, sí, és que quan m'ho ha dit, dic, ara, és que m'ho ha tret de la boca.
Clar, no, és possible que aquest usuari volgués dir una lata de sardines i confongués sardines per salamandres.
El no haver-hi lata... Si hagués dit lata de salamandres... Potser té dades que desconeixem de les salamandres.
Vés a saber com viuen, pobretes.
Les salamandres, crec que sempre les veig
van
molt
lliures. Lliures.
Sí, no? Sí, sí. Soles.
No, no les heu vist mai agafar un tren. M'entens?
Clar, de Renfe, clar.
També, aquí molt jejejaja, però vosaltres no patiu les avaries de la Renfe.
Cada dia no, només de tant en tant.
Això tens raó. Però jo crec que va una mica a la teoria del Ramon Pardina, jo li compro, no, en Jarque?
Sí, no, jo també.
De sardina.
Potser s'ha confós els nervis. Ja ho hem dit abans, que quan et puja molt el...
O l'atec del cor.
Exacte, de vegades no t'acaba d'arribar la sang al cap.
Doncs parlant de retard, justament... aquests trens s'havien d'estrenar ara, el 2024. El que passa que això, al final, no pugui ser, no sé, ara no sé en quin moment estan, si estan mesurant els túnels. Clar, no sé si han de fer...
Després.
Clar, no sé si han de fer més grans els túnels o els vagons més petits. Suposo que... Bueno, no sé què surt més barat.
Potser els podríem portar aquí, no? Que tenim una... Se'n diu flota de trens.
Flota?
Sí. Parc mòbil de trens.
Clar, no sé.
Que és una mica antigot, igual els podem aprofitar.
Sí, no sé.
És veritat, bona pregunta, què se'n van fer d'aquells trens, no?
31 vehicles nous.
Clar, igual han trobat túnels a un altre país que justament sí que cabien perquè és...
Miren fent negoci.
Sí, exacte. O han anat, bueno, allà a la Meca, o aquests llocs on fan sempre negoci.
És veritat.
De qualsevol cosa. Doncs han fet ja una línia especial... Exacte, no sé. En fi, per sort, ara aquí, amb el traspàs de Rodalies, suposo que coincidirem tots que no passarà.
No, això no passarà,
que
ja no, Ramon.
Que no,
això
no
passarà.
Que serà tot...
Home, no.
Funcionarà perfectament. No anirem com salamandres, mai més. Anirem... No sé, haurem de buscar algun animal autòcton, però que no siguin salamandres. Draguis. Potser draguis.
Draguis.
Uns draguis, està bé, això.
O tot mosquits, que aquí n'hi ha tants. Ara ja els jo crec que els hauríem de fer, el mosquit català.
El traspàs de Rodalies, almenys, no s'ha produït. No s'ha produït.
Això és veritat. Ai.
També podríem dir que...
Normal.
Sí, que seria... va en retard. Vull dir que seria una mica la línia, no?
Seria
la
molt estrany que una cosa de Renfe no anés en retard.
Escolta, crec que tens més notícies,
sí,
o no?
Vinga, va. Doncs tampoc anem molt més lluny. Jo ja ho veieu, m'he centrat en l'actualitat vintage, però no massa, semi-vintage. Un 6 de febrer de 2 anys abans, el 2021, la notícia és la següent. Li demana matrimoni enmig d'un partit de bàsquet i la noia surt corrents.
És que això havia de passar.
Clar, jo crec que, francament, hauria de ser la notícia més important del dia. No penso que hi hagués res més que eclipsés aquesta...
Clar, jo crec que hauríem de saber aquell any, el 6 de febrer, quin dia aquella, perquè és veritat que els caps de setmana, no?, moltes vegades has de tirar, no?, d'aquestes notícies, que potser no passen tantes coses.
Jo crec que hauria de ser cap de setmana, perquè, com que era un partit de bàsquet de la Lliga, de segona divisió...
Té molta pinta, ben vist.
Doncs sí, jo he vist...
Mira, efectivament, dissabte 6 de febrer.
6 de febrer, doncs mira...
El 2021.
Doncs jo he vist el vídeo, la veritat és que la noia, quan diuen surt corrents, no menteixen. Fa un sprint que jo crec que pocs jugadors dels equips estarien en condicions d'assolir aquella velocitat. És molt, molt ràpid.
És que hi ha gent que és molt tímida.
Però home, creieu que implica ja directament el no a la petició,
clar,
o és
només
vergonya?
Clar, potser el noi no s'ho ha pres com des del... A veure, no m'ha dit que no. A veure, un moment.
Exacte.
Potser havia d'anar un moment al lavabo.
Exacte. Exacte.
I ara, quan torni...
Necessita temps.
Clar,
necessita temps. Jo ho veig bé.
Optimista de mena, però...
A veure, sí, sí. Tinc el moment en àudio.
Ha recuperat el moment?
Sí, no se sent massa bé, perquè, però jo crec que és lo suficient com perquè entenguem una mica el to del que va succeir. Sisplau, el que parla és l'speaker del pavelló. Aquí ja és quan marxava.
Sí que s'entén el context.
Home,
sí,
fa una mica de vergonya, eh?
Sí, home,
això jo no puc. No puc.
Sí, em sap greu. Home, també... A veure, que aquí se li acut. O sigui, jo va, no sé vosaltres...
Comencem per això. Comencem per
això. Sí,
mai millor dit.
Exacte. Sí, no sé... Jo no ho faria. Bueno, clar, tampoc no li he demanat matrimoni a ningú en cap circumstància, però en tot cas, si ho hagués de fer, ho faria...
En un altre context, no?
En privat. Sí.
Privat vol dir... dues persones, no?
Sí, exacte. És que ni tan sols en un restaurant, perquè, clar, sempre... Aquí hi ha gent que fica els anells en postres i...
I copes de cava...
Exacte,
això és perillós, és arriscat.
I si t'ho fessin a tu?
És arriscat.
Primer, que veig molt difícil... Ara mateix veig poc probable que algú em demani matrimoni.
Això no s'ha estat mai, eh?
Oh, no sé... Sí, exacte.
Per si de cas no vagis mai a un partit de bàsquet per dinar...
Home, si em fan sortir al centre de la pista, començaré a sospitar que hi ha alguna cosa estranya. En fi, jo, en tot cas, estic a favor d'aquestes coses, resoldre-les en la intimitat.
Fas una crida perquè la gent, això...
Sí,
doncs...
sí, perquè es comporti.
Jo, com a públic, també ho pateixo, això. Estic totalment a favor del que està dient el Ramon, de dir, no feu això en públic, per favor, que hi ha gent que no està implicada en el cas, que també ho passa malament.
Clar. I aquí també, atenció, a l'speaker que sentíem, Patricia, no?, que cridava...
Involucrat.
Exacte, involucrat, és a dir, sí. Hi ha involucres a terceres persones, que clar, jo suposo que per l'speaker tampoc devia ser massa agradable, no?, perquè li cridava com volguent dir, no marxis.
Quants Patricias creus que necessita l'speaker per entendre que no
que
tornarà?
A mi, la situació és una mica... Ja estic, lamentable, i em sap greu, empatitzo amb la noia, més que amb el noi,
ara,
que una mica s'ho mereix. Però em va fer gràcia el tuit del club, diu... No ha triomfado el amor, pero lo que sí ha triomfado es el baloncesto.
Com?
No, suposo que devien guanyar.
Però clar, també em sembla com molt lleig.
No parlis, si no...
Exacte. A més, en tot cas... Sí, en tot cas, triomfó l'atletismo. O el running.
Grande fitxaje, Patricia, per l'atletismo.
Però sí, em va semblar una mica greu.
Seguim amb més esports, no?
Sí, doncs sí, tenim temps. Acabarem amb els esports, no? Com fan els informatius de com cal, dic, jo faré, seré un d'aquests. I també no gaire lluny, tot i que us sembli. És el 6 de febrer del 2022. La notícia, el titular diu així: el Barça recorda els bons temps.
Ui, Ramon.
Clar, el titular és de no fa gaire temps,
2022,
però els bons temps sí que és de fa molt de temps.
Clar, perquè quan dius bon temps, o sigui, del Barça...
Barça, quan guanyàvem.
Què et ve al cap? Quina època?
Quan el Barça feia por.
A mi Guardiola.
Quan feia por. Guardiola.
A mi Guardiola.
Luis Enrique, mira.
Sí, Luis Enrique, val, sí.
És que jo ja t'ho compraria, això, ara, eh?
Sí, home, i tant. Home, em vas a parar. Fins i tot comprava Valverde. Però bueno...
Ostres, mira on hem arribat.
Però, clar, era un moment maco, aquest. Sí. Era principis de l'època de Xavi...
Sí.
Que ens pensàvem que tot era possible.
Perquè veníem d'on veníem.
Il·lusionats, clar.
Exacte, sí. I vam guanyar un partit.
Deuríem tenir la possessió, deuríem fer algun passe vertical...
Què significa guanyar, no? Quants pals que ens hem endut des d'aleshores, eh?
Sí.
Exacte.
Bueno, fins fa 4 dies encara deien, quan ara va marcar Lewandowski un gol fa unes jornades, que ja s'ha tornat a despertar la fera! Quants missatges d'esperança, no? S'han anat llançant al llarg del temps.
Aquell moment en què es marca un gol,
sí,
no?
Sí, però és que després la caiguda encara és més dura.
Sí, això
però l'aficionat del Barça tota la vida sap que això és xavalla.
Sí.
Vull dir, aquestes reaccions periodístiques són més típiques de la central Lechera, que no pas d'aquí. Hemos levantat despertada la bèstia.
I
no hi ha bèstia que es desperti.
Jo en aquest moment m'ho creia, de veritat.
Sí.
Jo m'ho creia.
Perquè volíem creure-ho.
Sí, perquè això... Venia el Xavi, que havia sigut un mite... No se'n fa... Era simpàtic, no com ara, que sembla el Van Gaal. Era una altra persona. no tenia aquestes bosses sota els ulls que té ara.
Clar.
No diré content, perquè el Xavi tampoc no ha estat mai de...
No, però el veies concentrat, no? Deies, sí. Si està seriós és perquè està concentrat. Exacte. Ara, si el veus seriós és perquè se n'ha adonat doncs, una mica del desastre.
Sí, jugàvem al Camp Nou, que vulguis que no dona una mica més d'alegria que no anar allà dalt.
Estrenàvem Spotify, a més, no? Com a nou sponsor. Exacte. És com que tot anava bé.
Tot de cara.
Jo només us dic que l'Espanyol va anar a jugar a Montjuïc i està segona.
No diguis això, Francisco.
Aviam.
No treguis ara.
Són dades.
Dades. No cal.
Bueno. Doncs mira, imagineu-vos que un dels millors d'aquell partit va ser Joao Félix, però jugant a l'Atlètic de Madrid.
Aquí no jugava ni al Barça. No. Encara estava al Barça. Perfecte.
Exacte.
Ai, Déu meu, bueno.
Voleu saber qui va fer els gols?
Sí, per favor, jo crec que és necessari.
Seran, els gols vas fer Jordi Alba, que jo el trobo a faltar, ja us ho dic ara.
Imagina't com
sé que és impopular dir-ho, però jo el trobo a faltar. Gavi, Araujo,
lesionat.
Sí, i, ojo, Dani Alves. Dani Alves...
També jugava, clar, el 2022.
Va tornar.
Jugava, i jo només vull dir una cosa, que aquell dia va ser expulsat. Potser va ser una premonició.
Potser va ser això, eh? Ai, Pardina, escolta, què us sembla si tornem a l'actualitat? I el que fem és marxar publicitat. Però a la tornada, Harke, amb qui fas la digestió avui?
Doncs mira, avui parlarem amb el Manel Esquerra, que és pagès i propietari de granges de Viram al Carràs, perquè ja s'ha manifestat aquest matí. Parlarem precisament d'això, d'aquesta última hora.
Doncs vinga, això serà després d'aquesta petita pausa i tornem.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts i seran 3:45 ja de la tarda. És la notícia del dia, sens dubte, una de les notícies del dia. Ho hem pogut seguir al matí amb els serveis informatius de Ràdio Estel. Gairebé 4.000 tractors de Harke s'han sumat a les protestes de la pagesia que ha començat avui mateix. Són les dades de la plataforma SF, que és l'entitat convocant d'aquestes manifestacions.
Sí, exacte. El sector agrari i ramader català, com dèiem, amb aquesta plataforma 6F, se suma d'aquesta manera a les manifestacions que aquests darrers dies han estat col·lapsant al centre d'Europa i que aquí al programa ja també n'hem anat parlant. Pagesos i ramaders es queixen, recordem, d'una situació greu que diuen que els fa pensar en abandonar definitivament un sector que ja fa temps que té prou problemes per regenerar-se amb gent jove. I per tot això, a aquesta hora, saludem el Manel Esquerra, que és pagès i també propietari de granges de Viram al Carràs. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Clar, tu aquest matí, si no m'equivoco, t'has manifestat i d'aquí una soneta també hi tornaràs. On i com ho faràs? I quina seria una mica l'ambient a aquesta hora de la tarda?
Sí, aquest matí hem arrencat des de Baix Segrià, des del Carràs. S'han ajuntat tots els tractors de la nostra subcomarca, de la zona sud del Segrià, i hem anat fins a Vilassana, en marxa lenta. I allí, doncs, bueno, hem estat amb el tall de l'autovia i jo he tingut que marxar per obligacions. Evidentment, els que tenim animals tenim altres obligacions també i d'aquí una estona hi tornarem i veurem, perquè sabem que hi ha hagut una assemblea ara migdia on se prendria les decisions per a continuar demà.
Se sap alguna cosa d'aquesta assemblea que comentaves, que s'ha celebrat aquest migdia? És a dir, s'ha acabat, se n'han tret ja algunes conclusions o encara ens haurem d'esperar?
Ens haurem d'esperar, encara no tenia la informació i veurem aquesta tarda a veure què s'acaba dient.
Doncs estarem pendents d'aquestes conclusions derivades d'aquesta assemblea al migdia que ara el Manel ens comentava. Manel, clar, els motius són molt diversos, els hem estat repassant, tant pel que fa al sector agrari com també al ramader, però hi ha mesures que us posen a tots d'acord. Quin és el principal, recorda'ns, el principal motiu d'aquesta convocatòria?
El principal que demanem és que es flexibilitzi la burocràcia i la sèrie de normatives que ens han imposat i les que veiem vendre que ens imposaran, perquè és que cada dia ens aixequem amb una nova normativa, que si el quadre digital, que si tenim que complir aquesta, que si tenim que complir aquesta altra. I la veritat és que al final passem més hores davant de l'ordinador i rebent notificacions del departament que podem treballar a lo que nosaltres volem.
I això, Manel, pels que doncs, som de ciutat i tot això ens queda una mica lluny, com ens ho hauríem d'imaginar? És a dir, com aquesta burocràcia, no?, que tu apuntaves, doncs, que s'ha convertit en tan feixuga, doncs d'alguna manera us complica el dia a dia. És a dir, ens podries explicar una mica de quina manera doncs, tot això us afecta i us dificulta la feina?
I estem d'acord, al final, també, no? Hem complir per la seguretat alimentària i per diverses coses que s'ha de portar un control de tot el que es fa. El que passa és que ens trobem que després d'aquest aquest temps que dediquem amb tota aquesta funció, temps i diners, perquè al final acabem anant en gestories i es traduïs amb més costos encara. Patim una competència desleal perquè entrem productes de tercers països, que no són de la Unió Europea, i entren en competència directa en els nostres. I allí sí que hi ha una flexibilitat, no flexibilitat, no sabem ben bé quins protocols tenen. Inclús les normes laborals tampoc no són les mateixes, o sigui, estem en una competència desleal. I això crec que és el que s'està manifestant en els països de tots els països d'Europa.
Sí, també apuntàvem que aquestes manifestacions no són només ara territori català. Darrerament també n'hem parlat, que països com França, doncs els pagesos també s'estan manifestant i sortint, tallant moltíssimes, moltes carreteres. Tu ara comentaves aquesta altra demanda, aquest major control que demaneu a les importacions, que no compleixen algunes de les mesures que sí que us exigeixen a vosaltres, Manel, i que per tant provoquen aquesta competència deslleial pel que fa a drets laborals, a medicaments, als animals, que aquí dieu que són molt estrictes, i també els impostos. No sé si ens en deixem alguna d'aquest llistat de coses, de peticions que feu pel que fa a les importacions.
Sí, al final són aquestes, no? És que l'alta fiscalitat que patim també, us ficaré un exemple. Abans, gairebé totes les explotacions agràries familiars estaven en una factura, estaven en un sistema de mòduls, i aquest sistema de mòduls de la pagesia d'alguna manera teníem un benefici fiscal, per dir-ho d'alguna manera, perquè no és una empresa normal la pagesia, no té molts costos indirectes que són difícils de comptabilitzar. I això estava limitat a 250.000 euros de facturació. I la gent potser es pregunta, 250.000 euros de facturació són molts diners. Estic parlant de facturació, però només cal que us imagineu el preu de la fruita d'enguany, que ha estat per sota de costos, a la millor ha facturat més de 250.000 euros. Però és que en té 300.000 de despeses. O sigui, a sobre perdem diners. És que és molt complex. Aleshores, el que demanem és que aquesta fiscalitat s'adapti a el que són les explotacions agràries familiars. Perquè si no, al final és que no en quedarà cap. Nosaltres ja ens trobem... Jo tinc 55 anys i ja ens trobem que els nostres fills us ho veuen passar tan dificultós, per dir-ho d'alguna manera, en el nostre dia a dia, que no volen continuar. I jo ja tinc companys que diuen, no, és que jo no vull que el meu fill continuï. Això era impensable només fa 10, 15 anys enrere, que el pare ja digués que no, que prefereix que no continuo perquè no tinc que patir tant. Això era impensable fa uns anys. I ens trobem en aquesta situació ara.
Clar, Manel, semblava que t'estàvem perdent una mica i et volem escoltar perquè ens interessen molt les vostres reivindicacions, perquè vosaltres mateixos ho dieu, si es mor la pagesia, nosaltres anem al darrere, no? Perquè a vegades sembla que ens quedi molt lluny, però en realitat us tenim molt a prop i sou imprescindibles pel nostre dia a dia. Tu comentaves aquest tema d'aquests problemes amb aquestes legislacions, amb aquesta burocràcia. D'alguna manera, teniu també la sensació que sempre es legisla a favor de les grans explotacions i els més petits ramaders doncs us tenen més discriminats també en aquest sentit?
Bueno, la legislació és per tots igual. El que sí que és evident i és palpable sobre el territori, i jo, des de la meva visió del Carràs, que és un dels municipis on hi ha més explotacions agràries familiars, d'aquestes que us he dit, estem veient aquesta tendència a que van desapareixent a poc a poc, no? Mm. I les que van desapareixent ja fan cap a més a grans propietaris. O sigui, si ja ho veiem en, un territori que és agrícola i ramader, però dels autèntics, dels que n'hi ha moltes, i no vull ni imaginar en poblacions més petites o poblacions més dificultoses que no tinguin ni regadiu, no? O sigui, el degoteig d'abandonament d'explotacions agràries familiars és brutal ara mateix. Mm. I la tendència veiem que any rere any va caiguent. I després també veiem una altra cosa, que la majoria de titulars d'explotacions pues, tenen de 50 anys per amunt. Mm. Avui sí que hem tingut una alegria, perquè la gent jove que quedem al sector han sortit tots, podríem dir, i hi havia molta gent jove, també, eh? Uh-huh. I això sí.
Això és una, com a mínim, mira, dintre de la gravetat de la situació, no?, una lectura positiva d'aquestes manifestacions. Clar, també et volia preguntar, Manel, també demaneu aquest major control de les importacions, és a dir, de productes que us venen de fora, però clar, aquestes manifestacions s'extenen per tot Europa, és a dir, aquest malestar s'extén a molts països de la Unió Europea. D'on procedeixen aquestes importacions precisament, doncs, que us perjudiquen també a la vostra economia?
Majoritàriament la gent parla de les que venen del nord d'Àfrica, però també de les que venen de Latinoamèrica. Però, bueno, aquestes ja, per la diferència d'estació de l'any, pues, produccions de productes que potser en aquesta època no tenim aquí. Però també no sabem si tota la carn, així com la carn que es produeix aquí a Catalunya, passa uns estrictes controls de tot tipus, des de que neix, tots els mesos que està a la granja, fins que arriba l'escorxador, i o sigui, els controls són... bueno, que en això no estem en contra, ho trobem perfecte, perquè també som consumidors. Mm. Que no sabem si tota la carn que consumim a Catalunya ve de les nostres explotacions o també ve de països tercers. I aquí és on volem almenys reivindicar, no?, que no patim aquest greuge comparatiu i que totes les importacions pues, tinguin els mateixos controls.
Clar, reguli de la mateixa manera, no? Perquè, si no t'atenc malament, el que també poseu en dubte és a dir que la carn, per exemple, que s'importa, estigui regulada i tingui aquest seguiment tan estricte com té precisament la carn que es produeix aquí a Catalunya, és així?
Sí, sí, no. I per la tranquil·litat dels consumidors, com a l'inici m'heu comentat, que des de la visió de Barcelona, que sou desconeixedors del tema i ho entenem, us direm que aquí podeu estar tranquil·líssims, A vegades se parla, en algun reportatge hem vist, com si estéssim alimentant els nostres animals amb antibiòtics. És una falsa mentida, però de les més grans que es puguen dir. Sí, sí. I l'exemple us el ficaré, va estar en una xerrada de veterinaris, els que som del sector, doncs hi anem, no?, també, encara que no siguem del gremi de veterinaris, i entre ells un dels ponents va explicar: avui en dia estic més controlat jo de les receptes que faig, perquè en algun moment donat, per alguna malaltia en concret, sí que existeix algun medicament que es pot donar als animals també, diu que no a les mateixes persones. I si no, com a anècdota, us explicaré una cosa, va dir: a que amb el Covid us van receptar medicaments per telèfon perquè no anéssiu al cap? I tothom se va ficar a riure. Sí, amb el Covid ens receptaven medicament a les persones sense anar al cap. Pues estigueu tranquils, que els que consumiu carn de Catalunya... no pot ser això. O sigui, el veterinari que recepta qualsevol cosa ha d'estar molt ben argumentat del per què i amb un seguiment constant. Uh-huh. I que totes aquestes notícies que a vegades surten llançades d'una manera frívola...
Tendenciosa, sí.
Sí, pues també aquesta és una de les reivindicacions de la gent avui aquí. Uh-huh. No vull nombrar quin programa, però sobretot un programa que va sortir no fa gaires dies a la televisió pública... I la veritat, la gent està molt descontenta per la visió esbiaixada del sector, en aquest cas del sector de la ramaderia d'esports. La veritat, això és... Hi ha un descontent molt gran, la manera que ens tracten, també, Uh-huh. O sigui, jo crec que una mica més de carinyo cap a aquest sector, que al final produeixen aliments per a tots, i tots som consumidors, Uns fem una cosa, uns fem una altra, però els que no feu cap tipus d'aliment, doncs... Penseu que produïm aliments per vosaltres, però que nosaltres també ho som, consumidors.
Clar.
Aleshores,
És a dir, Manel, teniu també la sensació que no només l'administració, sinó que també els propis ciutadans, i en realitat no, els que ens acabem, doncs, acabem gaudint de la vostra feina, per dir-ho així, també us deixem de vegades una mica de banda, o potser no us tractem com mereixeríeu? És a dir, perquè clar, aquesta també podria ser una demanda, no?, d'aquestes moltes que esteu fent, és a dir, que nosaltres mateixos doncs, ens defensem i ens protegim, no?
Des d'algun sector, sí, des d'algun sector ho notem. També és veritat que avui, per exemple, sabem que hem molestat molt el trànsit a tota la comarca i notàvem l'escalf de la gent, no? Mm. Molta gent saludava i ens feia amb el dit pulgar amunt i perfecte. A la gent que molestàvem. Veiem que hi ha molta gent sensibilitzada amb la pagesia que veuen que és imprescindible. Mm-hmm. Però hi ha algun sector que ens criminalitza massa. Perquè inclús ens s'han culpat de gastar massa aigua i de la sequera. Realment el que convertim és aigua en aliments, o sigui, és imprescindible. Uh-huh. Que diuen que n'exportem, és que evidentment per ser viables les nostres exportacions també hem de viure del que puguem exportar. Uh-huh. Al final és complicat, però l'únic és que resumeix amb aquesta paraula que us he dit a l'inici, és que la gent se voldria una mica que ens tractessin una mica amb més carinyo, no?
Uh-huh. Un dels altres punts, Manel, que comentàvem aquests minuts, doncs, és aquest futur, no? Les futures generacions doncs, més joves que es puguin fer càrrec del sector agrícola. Què hauria de passar per assegurar-nos precisament doncs, que les noves generacions s'encarregaran de la pagesia i de la ramaderia a Catalunya?
Pues és complicat, perquè mira que des del govern aquí sí que vull llançar una llança a favor. S'estan fent polítiques de primeres incorporacions, de recolzament en aquests nous joves perquè s'incorporin a la ramaderia o a la pagesia, però tot i aquestes polítiques de que subsidien aquesta primera incorporació, veiem que no acaben de cridar-los l'atenció. I potser veiem que és perquè, bueno, la qualitat de vida, et diuen els joves a vegades, no? Que has d'estar molt obligat, que no pots fer vacances quan vols, que no sabem ben bé, perquè la innovació també ens està portant a que no és el mateix avui en dia que abans, no? El que hauríem de sobretot preus justos, perquè si, jo crec que si s'acaba guanyant bé la vida, el jove també veurà una oportunitat de futur com a sortida laboral, no? El problema és que veuen aquest patiment que tot i el treball i totes les obligacions i tot l'esforç, al final, quan passes els números al final de la collita, que no quedi gran cosa. Aquest, o no quedi res. Aquest és el que no atrau els joves.
Bé, Manel, això a ciutat també passa, eh? No sé si és consol, però els que vivim a ciutat també ens trobem dia sí dia també amb aquests tipus de problemes, tristament. Mira, amb el Manel ara hem parlat d'aquest futur de la pagesia. Volem acabar aquesta conversa, Manel, parlant del futur més immediat, perquè la convocatòria d'aquestes mobilitzacions és per avui i per demà. No sé què més teniu previst per les properes hores i si aquestes mobilitzacions es podrien allargar, no només a demà, sinó també a aquests dies, els propers dies de la setmana.
Ho veurem allà a peu de carretera, perquè al final no l'encapçala ningú, cap sindicat agrari ni res, que també hi eren presents, però al final ha estat d'una manera com a espontània. Se va formar grups de WhatsApp i a partir d'allí van anar creixent els grups i es van diversificar per comarques i bueno, haurà de sortir d'aquestes assemblees a peu de tractorada.
Uh-huh. Doncs estarem atents, eh? Aquesta assemblea, aquests acords derivats d'aquesta assemblea al migdia, que com deies ha tingut lloc fa unes hores, i continuarem fent seguiment intentant des de Ràdio Estel, Manel, donar veu a la pagesia, perquè bé, sembla que només se'n parli doncs, quan sortiu amb els tractors a la carretera, però aquí s'ha de tractar el problema d'arrel. Manel Esquerra, pagès i propietari de granges de Viram Alcarràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Per cert, Alcarràs, com teniu molt ambient encara arran de la pel·lícula o ja les coses s'han anat calmant?
Les coses s'han anat calmant, ja.
Sí. Molt bé. Doncs ho celebrem i que vagi molt bé. Molta força, Manel, gràcies.
Molt bé, gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies.
Doncs nosaltres anem breument a publicitat. Falten 5 minuts per 3 quarts de 4. Uns minuts de publicitat i tornem aquí al Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts i seran 3:15 de la tarda. Continuem aquí al Fabricació Pròpia i en Guillem Porçals, politòleg. I abans t'he presentat, Guillem, com curiós de mena.
Sí.
T'agrada? Et sents identificat? Amb...
Sí. Curiositat, també, sobre aquest terme, però és que molt bé.
Ho dius amb aquest postureig que m'ha agradat molt. Vull dir, no? I ho portes dins. Vull dir, es nota que et sents identificat de mal.
Moltíssim. Una etiqueta que fins fa dos segons no sabia que tenia, però ja està. La sento pròpia.
Per cert, en Guillem també és màster en seguretat, eh? Això sí que, sí que ho té... Amb un marc
a casa.
Amb un marc. Avui ens vols parlar de curiositats històriques del Carnaval de Barcelona. I després també et farem algunes preguntes d'actualitat del món, com si fos un Trivial Pursuit, què et sembla, Guillem?
Ho trobo bé, ho trobo bé.
Trobes bé, no? A tu t'agrada el Carnaval, perquè, clar...
M'agrada molt la festa en si.
Sí.
I la gresca als carrers, això sempre ho he dit. Ara, jo disfressar-me, no.
No, o sigui, tu no ets de...
No, però m'agrada veure gent que s'ho passa bé, jo també sí. Sumar-m'hi, això sí.
Val, bueno, i llavors, clar, perquè la gent es diu... Perquè cada any va variant, no és que vagi variant, però quan comença el Carnaval? Ahir vam parlar, també, el programa, però...
El Carnaval són, si no em feia memòria, 40 dies abans...
Sí.
...de Setmana Santa. Uh-huh. És a dir, una setmana abans que comenci la Quaresma, uh-huh, és quan comença el Carnaval.
Val.
Que, com la Setmana Santa aquest any cau molt aviat, el Carnaval comença justament aquest dijous fins dimecres vinent.
Fins dimecres vinent, que sí que és dimecres de cendra,
no? Exactament.
Val, correcte. Llavors seran aquests dies, no?, previs al dimecres de cendra. Mm. Val, perfecte, això ho tenim. Mm. Llavors, d'on ve el Carnaval?
De fet, tal com diu la pròpia paraula, que és, segons diu el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, prové de carne levare, que és de treure la carn, prové d'aquesta setmana, d'aquesta festivitat, abans de la guarda de Quaresma.
Uh-huh.
Que abans sí que era una festa religiosa que realment era la guarda, és a dir, ayuno i abstinència, que tal qual, vull dir, la gent no menjava carn, la gent no... estava reflexiva, no, eren de moltes festes, no celebraven molt les coses, perquè eren dates de guardar, que es deien. Aleshores, la prèvia, per dir-ho així, era el Carnaval, que era el desfase, era la festa, era el fet de desbravar-se, per dir-ho així, abans d'una llarga penitència, d'una llarga festes de serenor, de calma, de reflexió, etc.
Val, perquè és una festa que sempre ha tingut com aquest punt irreverent, no? Guillem, o no?
Sí, és a dir, de fet, és com la gran festa, per dir-ho així, és abans de del que seria la Quaresma, abans del que és la guarda de Setmana Santa, que de fet no se suposa que no es pot celebrar ja res més fins diumenge de Resurrecció i dilluns de Pasqua. Per tant, és la gran festa abans, entre principi d'any i abans de tot el que seria la gran reflexió de Quaresma, i la Pasqua, que és el moment de tornar a celebrar coses, de tornar a l'alegria, etc. Per tant, ens trobem amb aquesta festa, que sempre ha sigut com molt irreverent, abans ho era molt més, això sempre s'ha de dir, abans ho era molt més. De fet, les grans festivitats del Carnaval, en molts casos, s'han rebaixat en alguns aspectes. En el cas de Barcelona no és una excepció. També Venècia, també Marsella, també altres ciutats...
Brasil,
París,
no?
Brasil.
Uau.
En el cas de Brasil van ser els portuguesos que el van portar.
Uh-huh.
Per tant, són tot un seguit de festes que podem veure el que és alegria, festes molt populars, festes molt socials, i també festes crítiques, que això és important també destacar-ho. Vull dir, en el cas, de, per exemple, del Carnaval de Barcelona, si mirem els registres històrics que ens podem trobar, és dels pocs moments de l'any on una persona podia criticar lliurement els nobles, el clergat, el monarca...
Era el moment per fer crítica social, no?
Sense que li passés res, perquè es veia clarament que era per un tema festiu, que era per un tema de la festa, per tant, a vegades era estar embriagat o coses... Per dir-ho així, no? Hi havia aquesta situació de desfase amb l'alcohol, amb el menjar, amb tot, i per tant quedava com mig justificat que la gent s'alinés la llengua en aquest sentit.
I explica'ns una mica, o sigui, la història... Avui ens centrem a Barcelona, no? Històricament, com va començar, no?, aquesta celebració del Carnaval a la capital catalana.
Pròpiament és una festa molt vinculada a les festes de principi d'any, que el propi sentit religiós, com deia anteriorment, la va fer moure cap abans de la Quaresma i abans de la guarda, en aquest sentit, i de la reflexió. Aleshores, és una festa que, en el cas de Barcelona, és molt divertit mirar els registres, sobretot perquè hi havia la tradició, per exemple, de llançar-se taronges, que fan mal, però de llançar-se taronges, en aquest sentit...
M'ha agradat.
M'han tirat taronges, jo he tirat taronges.
Tu has tirat taronges?
Sí, a Bèlgica.
Però... I per què tira?
Perquè hi ha una festa que es tira la gent taronges.
O sigui, la festa consisteix en tirar-se taronges.
Sí, és per celebrar una qüestió d'orange. Sí, és molt festiva, la veritat. I aleshores... La gent es tira taronges...
I tu confirmes que fa molt de mal.
Sí. Puc donar-ho, fer de notari, fa mal que donin amb una taronja.
Home, és que és el vi, no, Guillem, que fa mal.
Bé, jo ho assenyalar-ho, hi ha gent que es pot... Semblen simpàtiques, però fan mal. Aleshores, hi ha aquestes qüestions que, per un costat, hi havia aquest fet de que la gent es tira taronges, és molt festiu... De fet, inclús hi ha el cas de que van arribar a cremar una carnisseria perquè la persona, està parlant del segle XIV, perquè la persona no es volia sumar a les festivitats de Carnaval i seguir la gresca amb un grup d'estudiants, i els estudiants li van cremar la carnisseria amb aquesta persona. I tot això va quedar emparat per les festes del Carnaval...
Que és una
mica
el que tu deies, no? Que estava com emparat. No?
Tot això estava com emparat, la gent mig ho entenia, i mig ho justificava en aquest sentit de, bueno, és la festa, són actituds festives, són coses que passen... Aleshores, clar, era molt divertit perquè el Consell de Cent de Barcelona va regular el llançament de taronges al 1333, que això ho vaig trobar...
Però un moment, i com va regular el llançament de taronges?
Ho va prohibir-ho. Va considerar que era una cosa que podia fer mal, de fet en fa. I aleshores, per altra banda, també va regular el fet de les màscares, perquè durant molts casos es feien mals usos de l'ús de la màscara, el fet d'anar emboscats... Tot un seguit de coses, per tant, es va regularitzar molt com anar emmascarat, el tipus de màscares que es podien portar, el tipus de prendes identificatives... Vull dir, tot un seguit de coses que trobo molt important de destacar en aquest
sentit. De destacar que això, o sigui, dius que és, si no m'equivoco, el 1333.
Sí. Sí, sí. I, de fet, és molt divertit perquè el segle XVII és on tenim constància de que es tanca l'estudi de la ciutat, és a dir, un dels punts de pensament més importants de la ciutat, perquè hi ha aquest registre de que li cremen el negoci a un carnisser. Mm-hmm. Per tant, veiem que és normal, durant segles, ens trobem aquesta situació de desfase col·lectiu que es vivia a la ciutat de Barcelona, en aquest aspecte, perquè es trobava que era també un ambient festiu, un ambient càlid, un ambient còmic, tot un seguit de coses que, en certa mesura, les autoritats també relaxaven molt com perseguir la gent o el fet de la pròpia... sentit d'empenal en aquests aspectes. De fet, ja el cas més, per dir-ho així, més exagerat que trobo de les pròpies festes és el fet popular de... Això m'ho van explicar-ho, i per això ho he volgut recollir-ho. Ben no sé d'on surt, però m'ho van explicar-ho, i és veritat que Joan Amades també ho recull. La gent cantava la cançó del Joan Petit com balla, i mentre anava assenyalant totes les parts... del cos, es anava traient peces de roba fins que anava despullats i participar a la rua. Completament despullats al mig de la celebració, de la festa... I tot...
O sigui, i això passava, dius... Això
a Barcelona, era propi de Barcelona. Era una tradició molt barcelonina.
Molt barcelonina, però a quina època ara estem? És al mateix segle XIV,
Sí, estem parlant segle XIV, segle XV, segle XVI. Sí. S'ha recollit això. Joan Amades també ho recull, que es cantava... el Joan Petit com ella, com una cançó eròtica festiva en aquest aspecte. Per tant, ens trobem tot un seguit de coses de Barcelona que, quan mirem Venècia, Rio de Janeiro, altres, Les Palmes, el Carnaval de Les Palmes, totes les veiem que no hi ha, en aquest sentit, envejar o res envejar, perquè a Barcelona també celebraven.
Escolta, no has dit res de Cádiz. O sí, ara ja...
No m'ho he dit. En el cas de Cádiz, per exemple, és un dels aspectes del que podem veure del sentit històric, no? D'aquest carnaval crític amb el poder,
molt.
De festiu, irreverent, completament molt popular. És a dir, i això trobo que és molt interessant de seguir i també de conservar. En aquest aspecte.
Bueno, és que, de fet, ara m'estan informant a Central de Documentació, des de la Peixera, que, com deies, es fa el Teatre Falla i que fa dies que va començar i estan a les fases finals.
És que és tot un seguit de gent que participa, comparses de desenes de persones que participen, de fet, les pròpies cançons que fan amb Taburles, que ara no me recordo el nom, que tenen, realment és això, és a dir, ens trobem tot un seguit de tradicions que aquí també estaven presents... I allà les continuen fent.
I allà s'ha continuat. Són aquestes xirigotes i comparses, no?
Les famoses xirigotes i comparses, que trobo molt interessants d'escoltar i de seguir tot.
Fem un salt en el temps, perquè avui ens volies portar, com deies tu, no? Comença el carnaval, Carnestoltes, del 8 al 14, recordem, 14 dimecres
de
cendra, que dius que és dimecres vinent, però és que ahir, tot just, nosaltres acabàvem el programa i gairebé marxàvem cap a casa... ens arribava, ara canviem de qüestió radicalment, però aprofitant que tenim el politòleg Guillem Porcels aquí, i curiós de mena, doncs hem trobat que hi hem preguntat-li. Notícies des de Buckingham. Sí, sí que és veritat que hem començat l'any una mica pendents del que podia anunciar Buckingham, perquè sabíem que, d'una banda, Carles III estava ingressat, no? Estava pendent d'una operació, i d'altra banda també la mateixa Kate Middleton.
Sí, en aquest sentit ens trobem una qüestió molt important, i és que de fet, sobre aquest Middleton hi ha hagut un silenci molt interessant, completament un silenci en aquest sentit, sobre què li podia passar, quin seguiment tenia, tot això. Hi ha hagut un silenci a la premsa mediàtic exemplar en aquest sentit.
És normal que passi això, Guillem, pel que fa a la monarquia britànica? Perquè sí que és veritat que tenen com aquesta esfera, no? Vull dir que no? Regeix les seves normes, no? Jo no sé si aquest punt, aquest silenci... forma part, no, sí, d'aquesta comunicació o en aquesta ocasió el silenci ha estat molt més llarg de l'habitual?
No, normalment són qüestions que a vegades si es prenen resoldre en poc temps,
val,
no us comuniquen, vull dir, són coses molt concretes. En el cas del rei és diferent perquè el rei sí que té una funció a part de l'agenda pública, sí que té una funció de supervisar el que fa el primer ministre i despatxar amb el primer ministre, és a dir, té una agenda pública i una agenda privada política en aquest aspecte. De fet, el propi comunicat que ha fet Buckingham Palace, per un costat assenyala que se li ha detectat una qüestió de càncer en el cas de l'operació de la pròstata, crec que ha sigut, i al mateix temps, el mateix comunicat, més a baix, diu, suspèn l'agenda pública dels actes, d'això i tal, i el paràgraf, amb una línia, diu, però manté l'agenda política i de treball habitual.
Per tant, quina lectura fas d'això, d'aquest paràgraf?
Trobo que per un costat se li vol donar tranquil·litat a la ciutadania de que pot seguir amb el seu dia a dia, amb les seves funcions diàries, vull dir, no és un rei incapacitat, però al mateix temps la gent també ha d'entendre que per qüestions de salut ha de reduir la seva activitat personal, la seva activitat física, tot el que seria la part d'agenda pública.
Clar, potser amb els temes, a veure, socials, vull dir, el que implica, no?, potser traslladar-se, fer més viatges...
Exactament.
Això sí que, diria, no sé si el mateix comunicat diu que hi hauran... no diu qui, no?, però que se n'ocuparan altres membres de la Casa Reial,
de la Casa,
no?,
Reial. Aleshores, clar, això és una cosa, per un costat, el rei no queda incapacitat perquè continua amb l'agenda pública.
Sí.
Per altra banda, rebaixa tot el que és la seva aparició amb actes, esdeveniments socials... Doncs de coses que, per qüestions de protocol, no es volen mantenir. I en el cas de Kate Middleton sí que és veritat que hi ha un secretisme absolut al respecte.
Sí, perquè no se sap què ha passat. Vull dir, en el cas de Kate Middleton se sap que porta ingressada ja des de fa... no sé si des d'inicis d'any.
Des d'inicis d'any, sí.
Però
sí.
Es desconeix el motiu per al qual està ingressada.
Es desconeix el motiu, no s'ha fet cap comunicat al respecte de manera clara o específica.
Exacte.
De res.
Sí.
Però també és el fet que, com no és el rei, ni tampoc és el príncep.
És l'hereu, no?
Exacte. Si fos el príncep de Gales segurament seria diferent, però no ho és. Aleshores, clar, aquí estem parlant d'una figura que és molt rellevant, però al mateix temps que no tenen per què donar explicacions al no formar part del dia a dia. És una figura mediàtica, sí, però no forma part del dia a dia de la Casa Reial.
Fixa't que passem ara de parlar passem del Regne Unit, passem cap a França i acabarem a casa nostra, perquè aprofitant també avui la Hart que feia la digestiva, justament un dels temes del dia és el sector de la pagesia i la ramaderia, en aquest sentit, doncs, la pagesia en general. tenim aquestes manifestacions actives també aquesta tarda, durant tot el dia d'avui, i conjuntament amb els ramaders, a Europa ja fa temps que duren. Ens agradaria preguntar-te també des del teu punt de vista si és diferent la cultura de la queixa aquí. Vull dir, perquè no? Teníem com... ens venia doncs, aquest ressò per part de França. No sé si has fet aquesta comparativa, Guillem, si ens pots ajudar amb això.
En el cas de França, sempre hi ha hagut polèmica amb el tema de l'agricultura, amb el tema de la pagesia francesa, el fet de que apareixin els camions espanyols a la frontera i després buidessin tot el que era la càrrega, la tiressin per sabotejar-ho. Vull dir, en aquest sentit, sempre han estat mobilitzats. Els sindicats de pagesos de França sempre han estat molt mobilitzats. El problema que hi ha ara mateix, jo diria que és la instrumentalització que poden tenir aquestes protestes en un sentit polític. És a dir, tenim vídeos de Marine Le Pen pujant a tractors i donant suport a la pagesia i plantejant-ho no com un tema comunitari, sinó com un tema nacional francès. Per altra banda, tenim tot el que seria en el cas d'Espanya, tenim manifestacions on des de l'esquerra es donen suport i al mateix temps també tens mobilitzacions de Vox donant suport. Vull dir, una cosa és la qüestió, i això us m'agradaria molt separar-ho, una cosa és la reivindicació dels pagesos, i l'altra cosa és la utilització política que es vulgui fer...
Que es vulgui fer, no?
D'aquestes manifestacions.
D'aquest conflicte.
Sí, és a dir, llavors, és possible que tot ho enterboli tot en aquest aspecte, és a dir, el fet de que tinguis forces anticapitalistes donant suport, forces d'extrema dreta donant suport, pot difondre molt el que seria, en aquest sentit, el missatge dels pagesos. Ara, també crec que se'ls ha d'escoltar, també crec que se'ls ha de donar una resposta... A altres llocs d'Europa se'ls ha donat una resposta i, de fet, el Parlament Europeu també considera que se'ls ha de donar una resposta.
Bueno, perquè part de les queixes, una gran part de les queixes per part dels pagesos és justament això, no? És la política comuna europea. Que...
Sí, sí. De fet, tot parteix de la mateixa, del mateix motiu. No, és a dir, no estem parlant d'una queixa a les polítiques nacionals en aquest aspecte, sinó estem parlant de polítiques comunitàries europees. I la pròpia Ursula von der Leyen ha dit que vol donar resposta a les queixes pageses, perquè els pagesos de Romania, Alemanya, França, Espanya, en el cas de Catalunya també Portugal hi ha protestes, vull dir, no és un fet aïllat, als Països Baixos també, un dels punts més importants, no és un fet aïllat, i tot i que estiguin instrumentalitzats, com he dit, per diferents faccions polítiques, de dretes, d'esquerres, ultres, menys ultres, etc., sí que ens trobem que la pròpia Unió Europea s'ho pren com un tema intern, com un tema a tractar i que es vol tractar. Ara ja en sessió de l'Europarlament en marxa, crec que dura des d'avui fins al divendres o fins al dissabte, per tant, veurem quines respostes hi ha en aquest sentit.
Mira, no marxem de Brussel·les en aquest sentit, perquè ahir just amb el professor Manonelles, professor de Blanquerna, analista internacional, parlàvem també de la preocupació que té Brussel·les, que té un ull posat a tot el que passi al novembre als Estats Units. I qui té molt a dir en tot plegat és ella. Oh, baby, give me one more chance. Estàs feliç?
Estic feliç.
Perquè
és un fenomen molt interessant.
Ets Swiftie, Guillem, o no?
No ho soc. Un amic m'està intentant fer tornar, però no ho soc.
Què vols dir tornar? Que ho eres abans.
M'envia cançons de Taylor Swift 24 hores al dia, però això és un altre tema.
Però un moment. Què vol dir aquest tiroteig de cançons?
Perquè trobo que amaguen missatges interessants i els me'ls envia.
Bé. Llavors, vol dir que la música de Taylor Swift...
De fet, és molt interessant i està molt bé que s'hagi tret el tema, perquè realment... Hi ha una transformació política en el cas dels Estats Units perquè Taylor Swift pot decantar les eleccions nord-americanes en aquest aspecte. Perquè la base social del Partit Demòcrata, que era molt crítica amb Biden pels seus posicionaments a favor d'Israel, que era molt crítica amb Biden pels seus posicionaments amb Ucrània, que era molt crítica amb Biden, i realment, si el Partit Demòcrata vol guanyar, ha de tenir aquesta base social a favor, Taylor Swift pot ser... Es pot donar el titular, no? Taylor Swift pot ser que Biden repeteixi la Casa Blanca perquè s'ha posicionat a favor seu.
Però i quina lectura de fas, tu, o sigui, com a politòleg, no? Perquè hi parlàvem amb el professor Manonelles, no? No sé, jo com a polític em sentiria de dir, ostres, és que ho està decidint, que em sembla molt bé, perquè la cultura n'ha de dir molt, però tant que un polític, no?, hagi de dependre justament de...
És que estem parlant de que els marges que hi ha en el cas de la política nord-americana actualment són de percentatges molt petits, 2%, 3%, per tant... I en molts casos no és tant el fet de que la base republicana s'hagi mobilitzat més, sinó que la base demòcrata està dient que no votarà Biden. en aquest sentit.
Val.
És a dir, la gent que el va votar està dient que no
que
tornarà
no
a votar.
Sí, sí.
Aleshores, clar, en aquest sentit, gran part són votants joves, gran part ha sigut pel tema del conflicte israelià, gran part ha sigut també pel tema de les polítiques socials, en aquest sentit que moltes s'han frenat, però al mateix temps també troben que el Partit Republicà amb Trump és un perill a evitar. I clar, que et surti Taylor Swift, que té milions, desenes de milions de... Un exèrcit de fans, a més, organitzats, ordenats en aquest sentit. Clar, que ella es posicioni a favor pot decantar les eleccions.
Escolta, ens queden 30 segons per arribar al punt de les 4. Escoltarem a la Sandra Gómez que ens expliqui què ha passat en aquesta darrera hora de programa. Pel que fa a l'actualitat, qui diries que no sé, si és que existeix aquí a casa nostra un artista, no?, que pogués fer-ho capgirar tot?
No, no crec que hi hagi... a nivell mediàtic que pugui declarar-te unes eleccions...
Mira, 4 segons.
No crec que hi hagi ningú en aquest
titular,
sentit.
Titular, Guillem Porcells, gràcies. Temps de notícies.